Escoltes a mig matí.
Doncs a mig matí, sintonia d'Oblidades per la Història, com sempre, amb la Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel, com estàs?
Bon dia, aquí, bé.
Tot bé, tot bé.
Tot bé, maca.
Molt bé, doncs una setmana més, un programa més. I avui de qui ens parlaràs?
Mira, doncs avui us parlaré de Fanny Mendelssohn, que és la germana, com podeu veure, de Félix Mendelssohn, la germana gran. No massa més gran, però la germana gran.
Doncs som-hi, Isabel.
Vinga, doncs. Fanny Mendelssohn va néixer a Hamburg el 1805 i va ser la primogènita d'una família jueva, il·lustre i rica, que es caracteritzava sobretot per la seva passió per l'alta cultura. L'avi patern havia estat un reconegut filòsof i Abraham, que era el fill d'aquest senyor, que va ser el pare dels nois Mendelssohn, doncs era banquer, era filàntrop també i tenia molts diners, era un banquer molt pròsper, que s'havia casat amb Lea Salomon. Salomon, vaja, millor pronunciat Salomon, que era la mare, una pianista de talent que també cantava, dibuixava molt bé i, a més, parlava francès, anglès i altres coses. Cal dir que la branca materna de la família era plena de dones intel·ligents i amb molta cultura. La seva tieta àvia Sara, per exemple, havia estat una molt bona intèrpret de clave que havia estudiat amb el fill gran de Johann Sebastian Bach, del qual col·leccionava manuscrits. Així que, com es veu, Fanny va néixer al si d'una família molt musical. En fi, encara que els quatre fills de la família tenien aptituds musicals, solament Fanny i Félix estaven dintre de la categoria de nens prodigis. Així que tant l'un com l'altre van rebre una sòlida formació musical. Lea, la mare, va dirigir els seus primers passos al piano i va supervisar durant molt de temps el seu aprenentatge. Però quan Fanny tenia 10 anys, durant una estança llarga que van fer a París, ja va començar a estudiar amb professors particulars, no? Per exemple, amb Madame Marie Bigot de Morog.
Tranquil·la,
és que
tranquil·la.
És un nom tan llarg, que era la professora favorita de Haydn i de Beethoven. O sigui que era una persona molt qualificada. I després ells s'havien canviat a la residència d'Hamburg a Berlín, no? S'hi havien traslladat l'any 1812, o sigui que ja feia 3 anys que s'havien traslladat quan això succeïa, no? Després van tornar a Berlín, a casa seva, i van rebre també molta educació musical. El seu pare es llevava a les 5 del matí, bueno, els llevava amb ells a les 5 del matí i no deixaven els estudis fins ben entrada la tarda, no?
Caram!
Sí, era un home molt exigent amb els estudis dels fills. Llavors va contactar els millors professionals també per a formar-los, no? I entre ells, entre tots els professionals que estaven al seu servei, doncs cal destacar a Carl Friedrich Zelter, que era íntim amic de Goethe, del qual ja hem parlat alguna vegada aquí, eh?
Sí.
Doncs també era director de l'Acadèmia de Cant berlinesa. I aquest els hi va donar harmonia, contrapunt i composició. I aquest Zelter, aquest senyor, era conscient de que el talent de Fanny era fins i tot superior al de Félix. I així ho expressava amb una carta a Goethe, al seu amic Goethe, qui, quan anys més tard la va conèixer, li va dedicar un poema perquè va quedar impressionat per la seva música. I per la seva banda, ella també va arribar, amb els anys, a escriure molts lieds sobre poemes de Goethe, ja que aquell era el seu autor predilecte, no?
Mm-hmm.
Bueno, des de També hi ha una cosa molt important aquí a aquesta família, és que des de l'any 1823, i seguint l'exemple dels divendres musicals que organitzava aquest senyor Anselter a l'acadèmia, doncs Abraham es va decidir a posar a prova el talent dels seus quatre fills en unes sessions matinals que tenien lloc cada dos diumenges a casa dels Mendelssohn, i en les que els fills de la família interpretaven música davant d'un auditori selecte, no? Els primers anys, l'espai disponible per a l'audiència era limitat, però a partir de 1825 la família va adquirir una enorme propietat a les afores de Berlín, amb magnífics espais on podien assistir uns quants centenars d'invitats.
Caram!
Sí, o sigui que la cosa va canviar molt. I aquests diumenges musicals es van tornar cada cop més importants i van acabar convertint-se en un lloc de reunió dels intel·lectuals més destacats de la societat berlinesa del moment. Bé, doncs encara que els prejudicis socials de l'època hi jugaven en contra, i malgrat l'oposició ferma del seu pare de que Fanny publiqués les seves composicions, ella continuava escrivint música, i com el seu germà Félix ja s'estava obrint un camí com a intèrpret i músic professional, per esquivar la prohibició del pare, se'ls va ocórrer d'incloure secretament les peces de Fanny entre les d'ell. Així ho van fer el 1827 i el 1830, amb els opus 8 i 9 de Félix, entre els que hi van figurar 5 peces vocals i una instrumental de Fanny, les quals van tenir molt d'èxit. I quan un crític anglès que es va assabentar d'això pel propi Félix va qualificar aquestes obres de Fanny d'exquisides, suaus, càlides i originals. A més, van donar-li a Félix tanta fama que finalment va acabar això amb un gran embolic. Però això molt més tard, no? El 1842, en una recepció a la que Félix va assistir al Palau de Buckingham, a Londres, no? La reina, amb la reina davant de la reina Victòria, li va confessar aquesta que la seva cançó preferida era la italiana, una cançó que es deia així. I la va interpretar, ella la va cantar per a ell. I, bueno, llavors ell es va sentir molt, molt, molt malament perquè aquesta cançó pertanyia a Fanny, no? Mm-hmm. Llavors la honradesa va ser més forta aquí que la vergonya, no? I li va confessar a la reina Victòria que l'autora era la seva germana, no? I aquí tot va quedar arreglat. Però fins 1842 van passar uns quants anys, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Abans de que això quedés a la llum.
Més val tard que mai, però vaja. Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Bueno, ara, abans d'això, hem de parlar, per exemple, de l'any 1829, que va ser un any molt important a la vida de Fanny. Primer de tot perquè en Félix va haver de marxar a l'estranger en un llarg viatge que va suposar l'aturament dels diumenges musicals. I això per ella era dolent, no? Perquè ella, bueno, treballava moltíssim amb aquests diumenges, ella portava molt, li aportava amb ella molta creativitat també. Mm-hmm. Llavors això no li va anar bé, però durant aquest any també ella es va casar amb Wilhelm Hensel, que era un pintor de la cort prussiana que creia que les composicions de Fanny eren un bon complement per a la seva pintura. Així que, sortosament per ella, la va encoratjar sempre a compondre i, a més també, a donar a conèixer la seva obra. O sigui, que va tenir sort amb el marit.
Sí, sí, perquè en aquella època
era molt difícil que ella ja arribada a una edat, continués i pogués publicar l'obra i tot això, i més sent d'una família acomodada, no?
Sí, com clar. Eren,
perquè sí, era sí, molt sí. mal vist.
Quina època, eh?
Sí, era horrorós, noia.
És que no m'imagino en aquella època, normalment que ho passaria.
No, però si haguéssim nascut en aquell moment, sí, doncs ens haguéssim hagut d'acomodar.
No hi havia més remei, no?, que passar pel cul, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí, mira. Un any més tard, Fanny va donar a llum a un fill. Aquí va posar, fixeu-vos si era amant de la música, els noms, els tres noms dels compositors seus predilectes, que eren Sebastian, com Johann Sebastian Bach,
sí.
Ludwig, com Ludwig van Beethoven, i després Félix, com el seu germà, el que ella admirava, no? I un cop passat el temps necessari dedicat a la maternitat, al 1831, va decidir recuperar tota sola els diumenges musicals, fent-se encàrrec de tot, dirigint i acompanyant el seu propi cor, que Caram. Tenia ella, de 20 cantants.
I el que no necessitava ningú, vaja.
No necessitava. El que amb aquest cor, si, ocasionalment, s'hi afegia una orquestra d'instruments,
sí,
amics, i amb aquesta plantilla es feien ambiciosos programes, incloent oratoris, àries d'òpera, música de cambra, etc. Però cal dir que les coses que tenien més èxit eren les que s'interpretaven en les seves pròpies obres, no? O sigui, que ella és que tenia molt d'èxit. La seva música era molt apreciada.
Llàstima que no ho sabien valorar, no? No. Segons qui?
Ho valoraven, però ja un cop fet arribada ella a certa edat, doncs això ja no podia ser.
Ja no podia ser, clar. No podia ser millor que un senyor, clar, és que ho hem d'entendre, no?
Ho hem d'entendre, noia. En fi, en aquells moments de, que ella s'hi ocupava de tot, ella era la gran protagonista, no? I amb el seu esforç va aconseguir que aquells esdeveniments tornessin a ser l'ocasió del retrobament de l'aristocràcia intel·lectual berlinesa, no? Per aquells salons van desfilar personatges com Liszt, Paganini, Clara Schumann, que ja tenia fama, perquè ella era una gran, com veurem la propera vegada, ella era una gran intèrpret, a més de compositora, des de que era petita, no? Llavors era famosa. Tots aquests personatges estaven desitjosos d'escoltar les darreres composicions de Fanny. I aquest bon acolliment l'estimulava amb ella, l'incentivava la seva composició, no? I va compondre obres de dimensions cada cop més grans, entre les quals s'incluïen algunes cantates i fins i tot un oratori, no? Però les crítiques del seu admirat germà doncs no li van aportar res de bo, no? Perquè la van apartar finalment de la música sacra, no? Com a impròpia de que la fes una dona, no?
Ai.
En fi, que el 1834 el seu pare no va tenir més remei que acceptar que ella havia obtingut un nivell de perfecció insuperable. I els diumenges musicals van intensificar el paper cultural de Berlín, mentre que els de l'Acadèmia de Cant s'ocupaven només d'obres considerades clàssiques, el Saló de Fanny acollia també a l'avantguarda més important de compositors, no? Compositors contemporanis d'aquella època, no? I va haver un crític, un senyor que es deia Rellstab, que va dir que aquestes jornades havien enriquit la vida artística de la ciutat, una cosa molt important per a la seva reputació. Malauradament, la mort del pare en 1835 va tornar a fer suspendre aquells estimulants diumenges musicals, no? Perquè va donar pas a un període de dol i van haver de suspendre això. I el talent de Fanny va quedar aturat de nou, eh? Ningú, tret el seu marit, semblava ja interessar-se per la seva música. I això li va produir una sensació de desànim bastant important, no? però la consciència que ella tenia de la seva vàlua li va fer, malgrat tot, continuar amb la música. I passat un temps, el 1836, corria aquell any, li va enviar a Fèlix unes noves obres que van ser molt lloades per ell. Van ser molt lloades. Llavors, Wilhelm, que era el seu marit, li havia aconsellat que si no trobava audiència hauria de publicar les seves composicions. Però Fèlix havia adoptat en aquell moment la posició del pare i tot i valorar tant l'obra de Fanny, que la valorava, s'hi oposava estrictament al·legant que ella, que era inacceptable que ella, una dona de classe alta, tingués ambicions professionals, no? I, bueno, ja veus. Malgrat tot, però, Fanny, esperant que canviés ell d'opinió, que canviés Fèlix d'opinió, va publicar una cançó, pobreta. Va dir, vaig a provar.
A veure què.
I llavors les crítiques van ser molt i molt positives. Llavors, encantats amb l'èxit obtingut, el marit i la mare de Fanny,
sí.
li deien que publiqués més, no?
L'animaven, no?
L'animaven, això, no? Però Fèlix s'hi oposava, el germà s'hi oposava i es va mantenir implacable en la seva posició. I aquests prejudicis van anestesiar la creativitat de Fanny, que no va tornar a publicar durant els 10 anys, i fixeu-vos bé, els 10 anys següents, pobreta. O sigui, va passar 10 anys sense publicar res.
Terrible, eh?
Sí, però sí que va tornar als diumenges musicals, que cada cop eren més populars i esplendorosos, no? O sigui, que ella amb això tenia la seva sortida.
S'animava.
Mm. I a més, molta gent la coneixia, la veia, vull dir... que malgrat tot, com que ella estava a casa seva, que no era una cosa pública, sinó que era casa seva que es feien aquests diumenges, doncs ella se li permetia aquesta petita cosa, no? Aquesta.
Sí.
Bueno, de fet, entre 1839 i 1840, també ella va tenir l'oportunitat de complir un somni, que era el de viatjar a Itàlia, on es va trobar deslliurada d'aquests lligaments socials que hi havia a Berlín, no?
Mm-hmm.
I va tenir, doncs, un tracte d'igualtat amb altres músics genials, com era, per exemple, Charles Gounod, que lloava en la seva obra, no? Aquesta experiència va suposar per ella un gran impuls per a la seva creativitat, no? I un cop, quan ja de nou eren a Berlín, va escriure una de les seves obres més originals. Es deia Das Jahr, no sé si ho pronuncio molt bé perquè és alemany.
No, alemany.
I bueno, vol dir, això sí, l'any. L'any. I en aquesta composició descriu musicalment cada un dels mesos de l'any.
De l'any.
No? Mm-hmm. Les partitures eren especials perquè estaven escrites en fulls de colors i van ser il·lustrades pel seu marit. Com que el seu marit era pintor, doncs van treballar conjuntament amb això. I cada peça anava acompanyada d'un petit poema, també.
Molt bé, no?
Sí, sí. I també en aquell any...
El que comentaves abans, perdona, Isabel, sí. La sort amb el marit que va tenir.
Ai, sí.
Perquè si no, la pobra estava apanyada, eh?
Sí, la veritat és que va tenir sort amb aquest senyor. Lluem-lo amb aquest senyor.
Sí, sí, sí.
Va ser una finestra oberta, no, per a ella.
Sí, 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 evidentment.
I també en aquest any 1840 es va decidir a publicar, malgrat les opinions del seu germà, i va treure a la llum els seus opus, o sigui, el seu plegat d'obres, no? De l'1 al número 7, no? O sigui, que van ser unes quantes obres, bastantes, que va publicar, que contenien lieds, obres corals, a capella i peces per a piano. I com la resposta del públic, com sempre, va ser excel·lent, el 1845... es va decidir a escriure la que avui és considerada la seva millor obra, que és aquesta que estem sentint de fons, a trossets, que és el trio per a piano, violí i cello, opus 11.
Ah, t'ho imagina't, tenir tant talent i no poder-lo
mostrar-lo, no? I no pogués
treure'l. No?
Mare meva, quin desastre.
Sí, 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 és, no sé, és impensable, no? Sembla
sí, sí, és una llàstima.
Que em podien passar aquestes
s'han
coses.
S'han perdut segurament tantes obres, perquè si ella s'hagués sentit acollida com se sentia quan la gent li deia que li agradava i tot això, ella necessitava una mica l'aprovació.
Clar, evidentment.
Se li criticava tant per ser dona, doncs ella necessitava va sentir-se
quina pena,
recolzada. Quina pena,
haver
sí.
de viure així, no? De dir...
Sí, pobreta. Però, a més, va tenir la desgràcia que el 1847, quan ja, sí. fixat un any després de que es va atrevir a escriure aquest concert tan maco que estem sentint,
sí.
doncs Fanny va morir. Va morir prematurament als 41 anys.
No, ja.
Imagina't. D'un atac cerebral, I el seu marit va quedar destrossat, el seu germà també, perquè és que s'estimava molt, a part de totes aquestes tonteries de que no es podia, i clar, el germà estava també...
Bueno, era una època,
era
no?
Era l'època que el pobre pues, estava ficat amb aquestes tonteries, no? Que reinaven, totes regnaven allà. Doncs van quedar els dos molt afectats, no? Tant és així que el Félix Mendelssohn va morir l'any següent, No et pensis, també.
Caram.
O sigui, i penso que a la mateixa edat, perquè es portaven poc. O sigui, mira. I del mateix, va morir també d'un atac cerebral, no? No sé.
Curiós.
Sí, sí, sí.
Curiós, curiós.
Bé, doncs malgrat totes les contradiccions que va passar aquesta dona compositora tan genial, doncs va deixar una àmplia producció de 466 obres, 200 de les quals eren lieds comparables en nombre i qualitat als de Schubert, Schumann o Brahms. Però, malauradament, la major part d'aquestes obres resten sense publicar en biblioteques i arxius privats. O sigui que això és el pitjor, no?
Sí,
perquè encara
sí,
no s'han publicat. Però, bueno, mentre estiguin allà, es podran publicar algun dia, si és que algun dia...
Algú s'interessa, no?
Si li dona la suficient importància a les dones compositores, que ja s'està fent,
Sí, no? Sí.
Cada vegada més aquestes dones se les sent, no?, per la ràdio, coses que diuen, inclús música que la posen a concerts, mica en mica anirà obrint-se pas tot,
esperem
tot,
que sí.
Tot això.
Esperem que sigui així, Isabel.
Així, sí, sí.
Bé. Molt bé, ho deixem aquí.
Ho deixem.
Tornem d'aquí 15 dies.
Molt
que vagi bé, gràcies.
Gràcies a vosaltres.